Bé, bon dia. En primer lloc, agrair-li al doctor Quim Nadal el reconeixement que ha fet al centre de restauració. La veritat, m'ha fet molta il·lusió, perquè és veritat, treballem amb molta precarietat de recursos humans i materials, i d'acord amb la llei de patrimoni cultural, doncs tenim una responsabilitat important, no? I és difícil d'encaixar. Per tant, de veritat, doctor Nadal, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies al Joan Bosch quan em va proposar de fer aquesta xerrada. A nosaltres ens ha arribat una mica d'hora, eh? Jo hauria preferit poder-la fer una mica més endavant, després us diré per què, però en tot cas li vaig proposar aquesta xerrada perquè d'alguna manera podíem identificar riscos en un àmbit que potser és el que està en aquest moment més desvalgut. No tractarem, per tant, el món museístic, que també és un altre món i que també té els seus problemes. Ens hem centrat o més centrat en aquest àmbit. Pels que no ens coneixeu, no sé, espera, no, per què? Ara. El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya és un equipament nacional del Departament de Cultura, escrit a l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural. El nom és una mica enganyós perquè no només vetllem per la conservació i la preservació del patrimoni immoble, sinó que també pels elements històrics artístics que formen part del patrimoni immoble. Per tant, una pintura mural, una portalada, els capitells o el conjunt d'un claustre, tots els elements esculpits, els esgrafiats, fins i tot la retaulística, hauríem de discutir si és tècnicament aquí la considerem un bé moble, però els francesos en diuen immoble per destinació. Per tant, els retaules fins i tot n'hi doncs, ha que s'han de treballar in situ. Per tant, aquesta referència, i vetllem per conservar el nostre patrimoni, el patrimoni propi de la Generalitat, del Departament de Cultura principalment, però també el dels altres, en funció de si és un bé cultural d'interès nacional o si és un bé catalogat, i a partir d'aquí ja establim diferents dinàmiques de col·laboració. El nostre assessorament el té tothom sempre per entendre i conèixer quin és l'estat de conservació del bé, i a partir d'aquí, en funció de qui sigui el titular del bé, doncs ja establim diferents dinàmiques. Dit això, perdó, no sé què he fet. No. Això és una vista aèria del centre. Fa 13 anys que estem ubicats aquí a Valldoreix, al costat de l'estació de Ferrocarrils Catalans. Des de l'any 81 estava al monestir de Sant Cugat, i des de fa 13 anys hi ha un centre nou a Valldoreix que disposa de totes les instal·lacions. Això és una imatge d'un dels tallers, el d'inorgànic, i amb això doncs, entrem en la matèria. No? Bé, pel que fa a la gestió i la prevenció de riscos en els edificis religiosos, jo haig de començar dient, i després ja al final ho tornem a reprendre, haig de començar dient que no hi ha una gestió i, per tant, ni prèviament una planificació d'aquests riscos. Perquè en l'àmbit d'aquests edificis, tant de l'arquitectura com dels seus béns, hem de partir d'una situació que és molt evident. No? Els edificis religiosos són dels bisbats. Són de l'Església, amb algunes honroses excepcions. I, per tant, la responsabilitat de la seva conservació, en primer lloc, és de l'Església. Però els bisbats estan formats per una organització de parròquies en què al capdavant hi ha persones que són expertes en la part religiosa però no en la part patrimonial, per començar. I els que vetllen dins de cada bisbat per la conservació del patrimoni són poquíssims. I des de fa pocs anys experts, perquè fins fa poc eren capellans que amb la millor de les intencions intentaven fer el que creien que era millor. Però en tot cas, des de fa pocs anys, al capdavant de cada bisbat hi tenim delegats de patrimoni que són tècnics, que són experts. Això ha fet que capgirés radicalment la situació, però el que no ha capgirat és que l'Església té pocs recursos per conservar i mantenir un patrimoni ingent. No? El bisbat d'Urgell, per exemple, té 1.000 esglésies. Això són 1.000 teulades. Són, en fi, dic la teulada perquè sempre és allò que s'emporta més diners, i si no hi ha una bona teulada, ni retaules, ni pintures, ni res. Per tant, partim d'aquesta realitat per entendre millor la situació en què estem. No? Des del Departament de Cultura, tant al centre com des del Servei de Patrimoni Arquitectònic o Arqueològic, doncs, ajudem, col·laborem, tenim línies de subvencions i estem allà al capdavant per ajudar tant com podem, però evidentment és que entre les dues, amb dues parts sumades també doncs, els recursos són insuficients. En tot cas, quines són les principals amenaces, com de vulnerable és aquest patrimoni, quina probabilitat hi ha de que passi, què fem per minimitzar-ho, no? Serien els interrogants més importants, no? Bueno, doncs tenim dos tipus d'amenaces, algunes ja s'han comentat, altres es comentaran en el curs del dia, jo intentaré no dir res sobre aspectes que s'han tractat o es tractaran, però fonamentalment tenim les d'origen natural i les de l'origen antròpic, no? Pel que fa a les d'origen natural tenim factors meteorològics i climatològics, evidentment, i en les d'origen antròpic doncs, tenim els incendis, els robatoris i el vandalisme, la negligència, l'ús indegut o la manca d'ús, que són, diríem, les més importants. Les diòcesis, doncs, ja les veieu, són aquestes, i en el conjunt de les diòcesis tenim catedrals, esglésies, santuaris, tresors, arxius i alguns museus també. Aleshores, dins de les d'origen natural, ja per exemple el cas dels terratrèmols, nosaltres estem en una zona d'activitat sísmica molt important. De fet, de les 7 plaques tectòniques que hi ha a la Terra en el que és la corna terrestre, doncs n'hi ha una que està, en l'africana, està tocant el territori de la península Ibèrica i això fa que hi hagi un moviment sísmic important i rellevant. Fixeu-vos últimament com hem escoltat els mitjans que hi ha hagut terratrèmols de baixa intensitat en la comarca de Girona, en les comarques gironines, per exemple. No? Però què tenim? Si hi hagués un terratrèmol, això va passar a Lorca l'any 2011. A Lorca l'any 2011 es van encendre totes les alarmes. Però aquí, a Catalunya, no vull parlar de l'Estat, perquè estan, si fa no fa, estem igual, estan igual, i estem col·laborant perquè estan treballant en un plan nacional d'emergències i catàstrofes en el patrimoni, però a Catalunya què tenim? Quina realitat hi ha? Què passaria amb el nostre patrimoni cultural si hi hagués un terratrèmol d'alta intensitat? Quins mecanismes, quin pla d'emergència, quines coordinacions establiríem, quins són els interlocutors? No tenim. Val? Aleshores, va passar, després sortirà aquest exemple, va passar un cas a la Seu de Manresa, que a mi personalment em va fer despertar l'alarma de dir, ens hem de conèixer i hem de començar a treballar tots en una línia en la que puguem arribar a fer un pla, uns protocols per a cada edifici i per a cada col·lecció i després un pla d'emergències, un pla nacional d'emergències també que ens permeti doncs, treballar en una direcció. Perquè, clar, quan parles amb Protecció Civil, ells tenen plans, però els plans que tenen doncs estan adreçats a la salvaguarda de les persones, és lògic, però no la del patrimoni. Per tant, som des del patrimoni que hem d'intentar tirar d'aquesta veta i d'aquest carro, però ho hem de fer amb ells, i amb els bombers, i amb els Mossos. Bé, per tant, els terratrèmols són un cas que a mi em preocupa, perquè això és la llei de Murphy, és a dir, arribes a la consciència de que no hi ha uns protocols ni un pla organitzat, i després, quan més conscient ets d'això, passen les coses, no? Esperem que no, però l'Orca va ser un precedent molt important. Pel que fa amb aquestes amenaces d'origen natural, no? Doncs, per exemple, tenir esglésies pròximes al nivell freàtic, no? Com aquest cas de Santa Maridana, en què l'any 2013 hi va haver-hi doncs, severes inundacions. Bé, aquesta és una realitat que té a veure amb molts edificis religiosos i, esclar, l'opció de desmuntar-los i allunyar-los o d'aquesta amenaça doncs, és complicada. L'únic que podem fer és generar estratègies per evitar que això passi. No? Fixeu-vos on va arribar l'aigua, eh? Es veu amb la porta perfectament. Sant Joan d'Isil és una meravella del romànic català, és un bé cultural d'interès nacional, està al Pallars Sobirà. Doncs fixeu-vos, la capçalera de l'església està a la llera del riu, hi ha inundacions periòdiques i contínuament s'estan fent esforços per poder reforçar i garantir que aquesta capçalera doncs, no caigui. No? Però, és clar, aquesta és una amenaça, el riu és una amenaça, però també hi ha un error humà, que segur que hi ha mil causes que el justifiquen, que va ser el d'edificar aquesta església a la vora del riu, no? Perquè ja aleshores hi passava. Imagineu-vos doncs, el perill constant d'aquesta església. Santuari de Mijaran a Viella, que es va fer aquest, com veieu, ben nou també a la vora del riu, i l'any 2013 va tenir, aquí veieu l'ubicació, unes inundacions molt severes que el van deixar doncs bé, molt malmès. No? Un altre tipus d'amenaça habitual és el tema dels llamps, que afecten campanars. En aquest sentit també hi ha una prevenció important, que és la dels parallamps, però també és un tema de posar-s'hi de recursos. Veig a l'Antònia Clarà del Bisbat de Girona, pobra, es deu sentir al·ludida. Ells fan el que poden realment, però és una amenaça que existeix i que genera bastants problemes. A l'església de Beranui, el Pallars Jussà, aquí es va, per una forta ventada, es va enfonsar la teulada, això és molt habitual. Clar, les teulades s'han de mantenir, s'han de reforçar. Això són recursos que cal, i després que cal disposar, i en la mesura que se'n disposen pots fer actuacions des del punt de vista estructural que permetin garantir el seu manteniment, però aquesta era vulnerable i va quedar així. Bé, pel que fa a les amenaces d'origen antròpic, doncs aquí per exemple tenim el cas dels incendis, no? Això són exemples d'incendis provocats per un dels elements més perillosos, que són els ciris, i aquí va ser on nosaltres vam començar a pensar que calia crear protocols seriosos, treballar amb els bisbats i amb els titulars dels béns per poder establir protocols ja d'entrada a nivell intern. No? Aquest és el sepulcre del canonge Mulet, que en Joan coneix molt bé, és un sepulcre barroc, és una escultura barroca de gran valor artístic que està en el claustre. Doncs la Seu de Manresa, per Santa Llúcia, habitualment posava dins l'església més de 6.000 ciris encesos. Ara ja van passar a posar-los al claustre. I el rector, sense mala fe, evidentment, els va deixar encesos tota la nit. Què va passar? Doncs que allò va cremar d'una manera impressionant. I va afectar el sepulcre, però va afectar també el claustre. Què es va fer? Van avisar els bombers. Quins bombers van venir? Els que estaven més a prop. Protocol? Cap. Ni per part del titular del bé, ni per part dels bombers. Tot i que a Catalunya hi ha bombers, sobretot els de Tarragona, que sí que tenen uns protocols més elaborats, perquè estan en una zona de patrimoni mundial i perquè per tradició han estat treballant més en aquesta línia. Què va passar? Que amb l'actuació dels bombers, amb l'aigua amb aquella força amb què el sepulcre, si tenia alguna possibilitat de salvar una mica més l'estat de conservació, doncs va quedar fulminat, no? Així és com va quedar. A partir d'aquí ens van avisar i vam haver de fer un procés de recuperació de restes, classificació i restauració, i ja no diguem els diners i recursos que s'hi van haver d'invertir, no? Realment, quan veus això, penses, impossible que això torni a això és els tallers del centre, i finalment doncs, es va aconseguir recuperar, fixeu-vos, això és abans i això és després. No? Però en tot cas, va ser una veu d'alerta molt important, és a dir, després d'això penses, no podem quedar-nos sense fer res. No? Els bisbats estan treballant amb els seus rectors, que és una altra complicació que tenen, no? A les delegacions de patrimoni, amb els rectors de cada parròquia, per intentar que entenguin que, malgrat la devoció, malgrat tots aquests elements simbòlics i espirituals que comporta doncs, l'ús del patrimoni, s'ha d'intentar doncs, prevenir i evitar el desastre. I aquest és un tema que, per exemple, doncs, a Montserrat han resolt, malgrat ens agradi més o menys, doncs, han tret els ciris, els han posat, si heu estat a Montserrat ja sabeu que teniu un espai on estan els ciris, i fins i tot alguns són d'aquests elèctrics, que és una mica trist, però han considerat que havien d'evitar el risc que suposava doncs, sotmetre el patrimoni amb aquesta amenaça. No? De robatoris i vandalisme no en parlaré, perquè aquí se n'ha parlat i se'n parlarà molt. Només dir-vos que hi ha aquest llibre, que és molt interessant i que recull, pel que fa al Pirineu, doncs un recull molt interessant de casos i de casuístiques de robatoris. És aquest del Jordi Campillo, i és un gran expert en això, i aquest us el recomano, està molt bé. Un altre exemple per evitar el robatori a vegades és fer una reproducció. Aquest és un cas, aquí entrem en un debat que ens preocupa molt a tots, no? És a dir, què passa amb aquest patrimoni que tenim amb esglésies que no estan en nuclis urbans, que no, o potser fins i tot en nuclis urbans, però que no tenen culte i, per tant, tenen un ús molt esporàdic. Què passa amb aquest patrimoni que és molt vulnerable i molt sensible als robatoris? Doncs, esclar, una opció seria fer la rèplica, no? Aquí, al Museu d'Art de Girona, segur que els gironins ho sabeu, es va fer una còpia, es va fer una còpia de la Mare del Món per evitar, doncs, que fos robada allà al santuari, i està aquí en el Museu d'Art de Girona. I durant un temps van trobar que hi havia una espalmeta on està la figura, i no sabien, bueno, què era, no? I al final van descobrir que era una persona molt devota que no podia de cap manera entendre que ella hagués de fer de treballar la seva devoció amb una rèplica. I per tant se'n anava al museu a retre, doncs, els seus vots a aquesta Mare de Déu. Clar, aquesta és una realitat, i hi ha llocs en què tu veus que hi ha una Mare de Déu romànica, en veiem moltes Mare de Déu romàniques o barroques o altres elements patrimonials meravellosos que només de veure'ls allà t'esgarrifes, però és que abans que permeta que se'ls emportin a un museu, doncs et diuen que passaràs per sobre el seu cadàver, no? Vull dir que la realitat és així, i a més es pot entendre. Però realment aquest és un problema que no tenim resolt, i que en aquells casos en què les esglésies no tenen culte i no tenen mecanismes de seguretat molt, molt clars que garanteixin la seva conservació i evitar el robatori, doncs des del nostre punt de vista s'haurien de evitar, i hauríem de ser com molt, en aquest sentit, doncs, molt ferms. La llei de patrimoni la coneixem tots, però ens costa doncs aplicar-la en tots els sentits, en drets i en obligacions, i aquests casos se'ns preocupen. El cas de la Verge de Conques, que és una romànica que va restaurar el centre, que va estar amagada en una cova perquè quan la Guerra Civil, el comitè que havia de cremar-la, el president del comitè va dir que ja s'ocupava ell, se la va emportar i la va amagar, es va sortir, després va anar a parar al Museu de Lleida, a les reserves, estava feta... la Mare de Conques, aquesta la van agafar les mares, bueno, una sèrie de senyores del poble, i se la van tornant, i cada vegada que tu la vols veure, doncs ningú sap en quina casa està, te la porten i te l'ensenya. Ara, finalment, el bisbat d'Urgell ha aconseguit, doncs, que aquesta Mare de Déu pugui anar amb una vitrina a l'església. És una església que, imagineu-vos, si elles ja vigilaven la Mare de Déu, allà hi haurà, pots comptar, una persona del poble les 24 hores, no? Però fins ara aquesta Mare de Déu ha anat de casa en casa. És una romànica meravellosa per evitar el robatori, però clar, aquesta tampoc és l'estratègia de prevenció de risc que considerem adequada, no? O en aquest cas, que aquesta és una... És aquesta aquí, per preservar-la dels robatoris, la van entafonar aquí amb una vitrina amb tota la seguretat del món, però en què van alterar les seves condicions de temperatura i humitat, i pobreta va entrar en un procés de degradació bestial, i finalment, doncs, afortunadament es va poder recuperar i posar en una vitrina com cal, no? Però aquesta és una altra. A vegades, amb la millor de les voluntats, està generant un problema de conservació encara més gran, no? Bé, actes vandàlics n'hi ha molts. Aquest és un molt, molt peculiar, perquè el monestir de Sant Cugat, per la part de darrere, un parell de joves, devien anar borratxos, es van dedicar a veure qui aconseguia que el cotxe entrés per la porta del monestir. Us el poso com un exemple de que realment, no? Aquest és un incendi també provocat l'any 2013 al Santuari de la Misericòrdia. Aquest és un atac per motius religiosos. Si us hi fixeu en els ulls, hi veureu, doncs, foradets, eh? Tots els que van apedregar Jesús, doncs algú molt devot els hi va foradar els ulls. El cas del Beatus, l'Arqueta és un cas molt, molt emblemàtic, l'Arqueta de Banyoles, però el Beatus també. El Beatus de la Seu d'Urgell el van robar, finalment el van poder recuperar als lladres a València, però va ser també... Què va passar? Que llavors el van tancar en un lloc allò inaccessible i en el podia veure ningú. L'hem restaurat no fa poquet, no s'ha fet amb molt de silenci per garantir la seguretat, l'hem restaurat al centre fa molt poquet, i ara, bueno, el bisbat d'Urgell està estudiant a veure quin sistema de presentació farà, no? Bueno, una negligència, ús inadequat, aquí la Confraria dels Dolors, ara no, que està preciós, però el conjunt dels Dolors hi havia conservat els passos processionals, i què passava? Que hi havia tot un seguit d'estreps en les teles, i això era provocat per la manipulació d'aquests passos processionals. I bé, al final doncs, les coses aquí s'han fet bé, els passos no estan aquí, les teles ja s'han restaurat al centre, s'ha fet durant molts anys amb l'ajut de, bueno, amb la participació de moltes institucions, perquè és un conjunt meravellós que requeria d'una inversió molt alta, però aquest és un altre aspecte, no? És a dir, intentar convèncer, en aquest cas a la confraria, que s'havia de gestionar aquesta realitat d'una altra manera, no? Bueno, aquí hi ha el claustre de la catedral, com podria haver-hi el claustre de Sant Cugat, com podria haver-hi molts claustres, en què es fan events de tot tipus i la gent s'enfila, els nens els diumenges fins i tot doncs és habitual trobar-los enfilats en els claustres, tocant els capitells i els pares s'ho miren tan tranquil·lament, és a dir, aquest també és un altre tipus de problema que només es pot resoldre amb educació, educació, educació. Per això el centre, entre altres institucions, estem treballant en aquesta línia amb les escoles. I després la falta d'ús, clar, un problema molt gran. Sant Francesc de Cervera, clar, l'Església no té recursos per Sant Francesc, però és que està en una situació terrible i dius, què fem? Què fan? Per tant, a veure, hi ha molts altres exemples, però direm que en les amenaces d'origen natural el que trobem és que hi ha una baixa probabilitat d'ocurrència, però hi és. A mi particularment em preocupa en aquest moment el tema terratrèmols. Quan ocorre, els desastres són més grans, són majors. El cost de recuperació és altíssim. És molt vulnerable per diverses raons, per la seva ubicació. En els entorns rurals, per exemple, en Joan coneix el cas de Matamargó, un conjunt retaulístic preciós en el Solsonès, que fa 3 anys, quan hi vam anar a veure, bueno, assessorar com estava l'estat de conservació, el rector, amb tota la seva bona fe, ens diu, de què he anat? Si no, perquè no m'ha passat per la porta, sinó que he estat a punt de treure-ho tot i emportar-m'ho a... Enteneu? Perquè, esclar, és que si s'ho emporta algú i ho roben, és a dir, l'entorn rural genera molts dubtes, genera molta preocupació als rectors i als ciutadans i a la gent de l'entorn, i requeriria també d'uns protocols molt clars i d'una implicació alta dels ens locals i de la Generalitat i de les diputacions i de tots els que podem fer alguna cosa per preservar-ho. No? La falta de manteniment és exageradíssima i té molt mala solució, bueno, en tot el que hem comentat. Després, el tema dels inventaris no hi entraré, perquè hi entra la Maria Jesús Muñoz, hi entrarà després el Montsalguer, no hi entro, és fonamental, no? I la georreferència, la georreferència als edificis en aquest moment no existeix, i això és importantíssim dels edificis i dels seus béns, perquè per fer un pla d'emergències necessitem tenir-los tots georreferenciats i tenir els inventaris molt ben fets, i ja no diguem si pot ser els catàlegs. I la falta de planificació en la gestió. I després, en els d'origen antròpic són més freqüents, tenen menys afectació, la vulnerabilitat és semblant a la de les d'origen natural, però semblant, però crec que superior. Els inventaris, en el cas de l'Església, això l'Antoni ho podria explicar millor que jo, doncs també estan fets amb criteris molt desiguals, i els catàlegs, bueno, en fi, no són no estan ni informatitzats en una gran majoria de casos, i estan fets alguns per expert, altres no, i pel que fa a la conservació, res més enllà de dir si no o regular, no? I després el sistema expositiu del bé també és un tema important, perquè sovint és inadequat. En aquest cas voldria dir un exemple positiu, és el, després ensenyar la foto del tapís de la creació, ui, ja m'he passat, de Girona, que vam aprofitar tota l'actuació de restauració per fer un sistema de presentació que permeti, en un cas d'incendi o d'amenaça X, està posat amb un velcro, ens el podem endur en un moment. Abans s'hagués hagut de cremar o en fi, no sé, o malmetre en funció de l'amenaça que hagués hagut, no? Jo només dir-vos que a la declaració de residència de l'any 98 ja hi ha un catàleg d'intencions i objectius encaminades a la protecció del patrimoni cultural en cas d'emergència, insta els estats a crear instruments legals i sistemes organitzatius. Després hi ha un segon protocol de desenvolupament de la Convenció de l'Haia del 99, que també es donen amb detall mesures de salvaguarda del patrimoni cultural en cas d'emergència, no? Com és el tema dels inventaris, la planificació de les mesures, la protecció contra incendis, etc. La resolució de Bantà també, i en aquest cas s'insta el Consell d'Europa i la Unió Europea, que també tenen directives, avui no tinc temps d'explicar tot això, però que no generen transposicions legals en els estats. Per tant, aquí el que ens toca fer és posar-nos a treballar. Des de l'àmbit del Departament de Cultura i des del centre estem, ara ja hem parlat amb bombers i amb protecció civil del Departament d'Interior per generar una primera reunió de treball i poder posar sobre la taula aquesta realitat i començar a definir estratègies, protocols i amb la finalitat de poder arribar a fer un pla implicant aquí a tothom que hi hagi de ser i com a mínim que no ens agafi amb les mans buides. Aquest és el cas de us explicar del tapís, que actualment és una d'aquelles actuacions puntuals que ens fa sentir bé de cara a pensar que hi ha una prevenció de risc ben treballada. No? Això em va agradar molt, perquè això ho van fer els Mossos d'Esquadra. Són uns consells de seguretat dels llocs de culte, que està bé, però això és un fet puntual, és un tríptic, el que hem de fer és... No ens coneixem, no ens han trucat mai, ni protecció civil, i amb els bombers perquè ens hem posat en contacte amb els de Tarragona, però no hi ha una realitat. La realitat és que no ens coneixíem, ara ja ens coneixem, sabem qui som, i segurament a partir de ben aviat doncs començarem a generar... uns treballs més elaborats, i per això et deia, Joan, que m'hauria agradat poder-ho fer d'aquí uns mesos, però aquí estem. Gràcies.